És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
El cristianisme és revelació de la mateixa condició humana. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb el filòsof Josep Maria Esquirol. El recent Premi Ciutat de Barcelona per l'obra La resistència íntima desenvolupa la filosofia de la proximitat. Subratlla que cal reivindicar posicions més reflexives front les tendències vers l'homogenització i la superficialitat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel. Quando esci dall'acqua...
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Et ve de gust un viatge increïble? Doncs del 9 al 16 de maig no et perdis el Xipre Monàstic amb el Club Més Amics. Coneixeràs les antigues ciutats de Salamina i Famagusta, el jaciment arqueològic de les tombes dels reis i el castell medieval de Limassol, entre d'altres. El Xipre Monàstic del 9 al 16 de maig amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha convocat les eleccions als òrgans de govern de la majoria dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides, les DOP, i les indicacions geogràfiques protegides, les IGP de Catalunya, que se celebraran entre juny i juliol d'aquest any. En concret, es tracta d'una convocatòria conjunta als 16 consells reguladors següents. DOP, Arròs del Delta de l'Ebre. DOP, Avellana de Reus. IGP, Calçot de Valls. IGP, Clementines de les Terres de l'Ebre, DOP, Fesols de Santa Pau, DOP, Formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya, IGP, Llonganissa de Vic, DOP, Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, DOP, Oli del Baix Ebre Montsià, DOP, Oli de l'Empordà, DOP, Oli de Terra Alta, la IGP, Patates de Prades, la IGP, Pollastre i Capó del Prat, la IGP, Poma de Girona, la DOP, Siurana, i l'IGP Torró de Gramont. He volgut dir-les totes expressament, perquè estic convençut que molts dels nostres oients desconeixen l'existència de gran part d'aquestes IGP i DOP, o bé, tampoc saben quines característiques tenen aquests distintius de qualitat agroalimentària. Des de l'administració catalana s'han fet diverses campanyes publicitàries i, juntament amb diferents ens firals, s'han dut a terme fires, però les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides penso que segueixen sent unes grans desconegudes pel gran públic, algunes d'elles amb unes produccions força petites. No tinc clar què s'ha de fer per donar-les a conèixer. Recordo que l'any 2002-2003 vaig ajudar a organitzar l'Agroqualitat a la Fira de Sant Miquel de Lleida, un espai on aquests distintius tenien la seva presència tant a nivell de producte com d'informació, a més de la producció agrària ecològica i de la producció integrada. Ha plogut molt des de llavors, però quan comentes a la gent aquestes DOP o IGP, com ja he dit abans, molts les desconeixen. I de veritat, penso que cal conèixer-les i provar-les, perquè formen part del ric i divers patrimoni agroalimentari de Catalunya.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Després de les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions agràries a Catalunya del 28 de febrer, que va guanyar la Unió de Pagesos, vam dir que entrevistaríem els representants de les tres organitzacions que es van presentar, El passat 12 de març ja vam parlar amb Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió Pagesos. Avui ho farem amb el president de JARCOAC, Francesc Brunat. Bon dia, senyor Brunat. Benvingut al nostre espai i gràcies per venir.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Vam estar, bueno, ja vam comentar també amb el Vicente amb el debat aquell que vam fer abans de les eleccions i després, bueno, vaig comentar la intenció de que anessin després, posteriorment, parlant les diferents organitzacions, fins i tot a Saja, que després d'aquests comicis ha perdut la representativitat, també perquè ens expliqui què faran ara a partir... Llavors, ara ens interessa molt avui la valoració que fan des de JARCOAC d'aquests resultats obtinguts, les darreres eleccions agràries, que els consoliden com la segona força, diguem, amb representativitat.
Sí, nosaltres, a veure, estem satisfets del resultat de les eleccions, han pujat, vull dir, la tendència de JARC sempre és anar pujant, amb totes les eleccions que hi ha hagut, doncs aproximadament les del 2011 un 2.5%, aquestes doncs també han pujat pràcticament un 4.5%, i doncs, bueno, en aquests moments doncs, tenim una representativitat doncs, del 27.6% a nivell de Catalunya, no? I aquí doncs, bueno, hem tingut diverses satisfaccions, a part doncs, del resultat general a Catalunya, no? Doncs, com és guanyar amb comarques tan importants doncs, amb el sector de l'agricultura i ramaderia, doncs, com són el Segrià, com són les Garrigues, a l'Urgell doncs, també hem tingut una forta pujada, i amb diferents comarques, doncs, com pot ser el Penedès, com pot ser doncs, bueno, la meva comarca, doncs, el Camp, que costava molt tenir presència, doncs, bueno, en aquests moments també tenim un 29% de representativitat, vull dir que, mica en mica, la tendència de JARC doncs, és anar pujant, no?
Potser ara està dient comarques que potser és en la que els darrers 5 anys s'ha sentit més que han treballat més. Vull dir que això potser també els hi dona una pista al que han de seguir fent, no?
Sí, bueno, aquestes comarques que han guanyat, sobretot són comarques, el Segrià principalment, doncs una comarca de fruita, ja que amb el tema de la fruita doncs, hem sigut molt reivindicatius, hem fet, jo crec, propostes innovadores, doncs, degut a la crisi del veto rus, doncs clar, nosaltres aquí hem presentat doncs, propostes com és la no collita, com és... bueno, que no ens acaben d'agradar, però és que en aquests moments, amb la crisi, doncs clar, hem de buscar solucions de cara al pagès perquè pugui continuar exercint la seva activitat, no?
Amb aquests resultats obtinguts, quina representativitat tenen ara i on seran presents?
Sí, en aquests moments, doncs, tenim un 27.6% de representativitat i llavors, doncs, bueno, estarem presents, doncs, el que són taules agràries, el que són les taules sectorials, doncs, que en aquest cas, doncs, tindrem més representativitat, el que és la taula agrària, que per cert aquest dilluns tenim convocada una taula agrària, ens ha convocat la consellera, una taula agrària doncs, amb una hora del dia doncs, bastant important. Llavors, bueno, el CETES fins ara doncs, també teníem representació, esperem doncs, que puguem continuar tenint representació. Clar, el CETES, el problema és que a l'agricultura només hi ha dos llocs, no? En aquest cas, doncs, ara ja hi érem, Unió de Pagesos i JARC, i veurem una mica el CTS a veure com queda, no? I, bueno, amb tots els òrgans, doncs, que... Bueno, pràcticament que estàvem, no? Totes les taules de negociació, doncs, continuarem estant presents i, en aquest cas, doncs, amb un increment, doncs, de participació.
Parlava de la taula aquesta concertació agrària. Potser un dels temes, ara que hem parlat de les eleccions, i ja ho vam dir abans de les eleccions, era aquest cens que cada vegada és menor, no? Parlant de fa 20 anys, 52.000, 53.000 pagesos, ara solament 26. 26.000, no? No baixem tant, no? 26.000. Però vull dir que, clar, aquesta ballada és molt important, parlàvem de tot el tema del relleu generacional, i jo crec que potser s'han de prendre mesures polítiques, no? A part per estimular, també, no?
Jo crec que és bàsic, vull dir, i precisament doncs, vam tindre una primera taula agrària, doncs, que la consellera doncs, ens va exposar una mica els seus eixos de treball, doncs, principalment, doncs, bueno, amb el mandat que hi ha al Parlament, doncs, per el tema doncs, de nou país i de... Però, clar, nosaltres el que li vam posar és amb evidència doncs, que bueno, tots aquests temes, sí, està molt bé, vull dir que, d'acord, si la voluntat del poble de Catalunya és anar cap aquí, nosaltres no som ningú per dir que no, no? Però tenim uns problemes del dia a dia que s'han de resoldre, no? Perquè si ens quedem, si no tenim present, tampoc tindrem futur. Vull dir, el primer que cal és resoldre els problemes que té en aquests moments el sector, no? I el problema principal és la crisi de preus. Vull dir, en aquest moment el sector es troba desemparat, es troba doncs amb un marc legislatiu que no queda protegit, que no queda, i la prova, bueno, és aquesta, no? La davallada que hi ha hagut del cens agrari, que hi ha un degoteig doncs al llarg dels anys, i ara en aquests moments doncs tenim una sèrie de sectors que estan passant una crisi brutal, no? Llavors, el que no podem permetre és això, no? Que aquí sembla que no passi res, que tothom mira cap a l'altre costat, i un sector tan important i tan estratègic com és el sector alimentari, el sector, no podem deixar doncs de la mà de Déu i que passi el que Déu vulgui, bueno, i aquí no passa res, i si no tenim producte que importarem de fora, home, cal mirar quin model volem, no? Quin model volem d'alimentació, vull dir, és importantíssim les recomanacions de la FAO. Cada país ha de produir com a mínim un 60% del que produeix. Clar, Catalunya en aquests moments estem, crec que és el 45%, vull dir que estem molt per sota de les recomanacions, no? Llavors aquí cal regular tant, sobretot a nivell europeu, és bàsic, a nivell estatal i a nivell català, no? Vull dir, a nivell català tenim les eines que tenim, però bueno, en tenim. Tenim el Codi de Bones Pràctiques, tenim una sèrie d'elements doncs, que hem de treballar.
Més endavant tractarem també aquest tema de crisi de preus d'una proposta que van fer vostès al Ministeri d'Hisenda. Ara volia tocar un tema que ja vaig preguntar al representant d'Unió de Pagesos sobre la Casa de l'Agricultura. Creu que ha d'esdevenir algun dia quelcom més? O sigui, en aquests moments sembla que sigui un simple edifici de despatxos, però potser ha de representar alguna cosa més, ha de ser un símbol més, no sé què, però ha de representar més del que és ara?
Jo crec que sí. Jo crec que la Casa de l'Agricultura doncs, és una oportunitat, és un espai, és una casa doncs, que es va fer al seu moment amb els diners doncs, de les càmeres agràries locals, i és un espai doncs, bueno, que allà tenim les nostres seus, tant Federació de Cooperatives, a Saja, doncs també tenim un despatx allà, JARC i Unió de Pagesos, no? Però jo crec que és el marc idoni, hauria de ser el punt de trobada, però que alguna vegada he dit, doncs, arribar a aquests acords, no? I jo crec que tots, no sé, en aquests moments, és que amb la situació de crisi que estem passant, hem de tindre una alçada de mires una mica més important, hem de ser seriosos, no? No podem anar només a defensar la nostra organització, a veure si pugem una mica més que l'altra i a veure si li faig la punyeta, si jo guanyo més protagonisme. Això, la gent, el pagès, el que vol és guanyar la vida i poder tirar endavant i que els fills puguin continuar i tirar endavant les explotacions. I llavors jo crec que, no sé, la responsabilitat, els que anem al davant de les organitzacions, hem de tindre més aquesta alçada de mira, no? Jo no dic que ens posem d'acord amb tot, però amb temes capdals, amb temes importants, jo crec que valdria la pena, doncs, arribar a alguns acords i dir, nois, aquí ens plantem, aquí anem a una, és que és l'única manera, quedem un 1%. Vull dir...
Sí, bueno, aquest guant ja el va llançar aquí en el debat que vam fer.
Sí.
Volem si amb el temps s'agafa aquest guant. De moment el va llançar, veig que segueix llançat. Seguint amb aquesta línia, quines són les actuacions prioritàries que faran des de JARC els propers mesos?
Bé, des de JARC, bueno, aquesta taula agrària, doncs, bueno, precisament l'hem demanat les tres organitzacions alhora, degut a un viatge a Brussel·les doncs, que vam anar, doncs, bueno, que vam estar
parlant. Ja parlarem del viatge.
Vam estar parlant, bueno, en aquest cas, Federació Cooperatives, Unió de Pagesos i JARC, i vam dir, escolta, demanem taula agrària, doncs, perquè en aquests moments tenim una sèrie de problemes que és important parlant-ne, no? I precisament, doncs, bueno, aquest dilluns, doncs, la consellera doncs, ha convocat la taula agrària, no?
No, doncs, deia quines actuacions.
Actuacions. A veure, actuacions, el primer que hem de fer és aquest tema de la crisi de preus, no? Hem de trobar mesures. Nosaltres volem donar més contingut al Codi de Bones Pràctiques, que ja vam fer la proposta al seu moment, que encara quan hi havia de conseller el Ciuraneta, que passa doncs, després amb els canvis de govern, doncs, bueno, tot això s'ha doncs, anat quedant paralitzat. I ara doncs, esperem doncs, tirar-ho endavant. No? També a nivell estatal, en aquests moments doncs, bueno, estem amb el govern en funcions, un dels temes importants és el del marco nacional que van crear amb el tema dels PDRs. Nosaltres no ens acaba d'agradar. No? Ens agradaria que aquests diners que dediquen al marco nacional doncs, que poguessin tornar a el que és el PDR, el que tots entenem com els plans de millora. No? Que el sector en aquests moments doncs, necessita modernitzar, necessita inversions. Portem una sèrie d'anys doncs, que no hi ha hagut pressupost, I ara doncs, ens trobem també amb un pressupost molt limitat, no? I el sector necessita invertir. No? L'altra cosa doncs, que també volem defensar molt, que això també doncs, a nivell estatal i a nivell europeu, canviar el marc legislatiu. No pot ser. I el marc legislatiu actual ens trobem que, per exemple, la posició de domini no està reconeguda dins el Codi de Bones Pràctiques, ens trobem a davant grans empreses multinacionals i no podem deixar-ho tot al lliure mercat. No? Ells, clar, tenen una posició de força, una posició de domini, l'hora de negociar preus, i nosaltres, doncs clar, aquí estem en indefensió. Llavors, el problema és aquest, el degoteig que hi ha, les explotacions que estan plegant, i clar, ens trobarem i hem de veure, clar, quin model volem d'agricultura i de ramaderia. Vull dir, jo crec que hem de ser, ens hem de poder autovestir, no? Hem de tindre els productes de casa nostra, no? Un altre tema important és el tema d'etiquetatge. Etiquetatge, clar, en aquests moments tenim una sèrie de riscos. Si es tira endavant lo del TTIP, aquí és important...
Aquest és el tractat amb els Estats Units.
Sí. Aquí és importantíssim el tema d'etiquetatge, perquè tindrem una sèrie de riscos i perills, que l'altre dia allà a Brussel·les doncs, bueno, vam veure, i llavors aquí és clar, perquè el consumidor pugui triar, però pugui saber el que tria, no?
Abans de... Ara farem una petita pausa, però abans de fer-la, volia demanar-li que també que li reclamaven al Departament d'Agricultura, i sé que ara van demanar que els hi donin suport a les pimes catalanes del porcí,
sí,
que estan passant un moment molt delicat per les cotitzacions baixes, bueno, el que parlàvem de la crisi de preus, al final, que són aquestes cotitzacions a la llotja, i que s'obri una línia de finançament a interès zero pels productors.
Sí. Aquí és bàsic, no?, perquè...
Estem parlant del sector número 1 a casa nostra.
El sector número 1, doncs, de... Bueno, que mou més diners, doncs, econòmicament, dins del que és l'agroindústria, no?, aquí és bàsic, el que demanem és això, perquè els que fins ara doncs, han anat per lliure estem sense donar-nos en compte amb un canvi de model, no? Hi ha moltes explotacions doncs, que tenien cercle tancat, tenien les mares, i ara, mica en mica, doncs, bueno, estan obligats a plegar, no poden aguantar, no? Una explotació mitjana de casa nostra d'unes 500 mares, que més o menys seria una explotació mitjana, doncs està perdent aproximadament entre 3.000 i 3.500 euros setmanals. Clar, no poden aguantar. Llavors es reconverteixen, s'integren, però clar, si... A veure, d'aquesta manera trenquem la iniciativa, lo de les pimes, l'empresa privada, vull dir, estem en un canvi de model. Què volem? Que tots ens integrem i tots passem a treballar per quatre? Home, és perillós, eh? És perillós. Jo crec que aquí el que cal és això, doncs un pla de finançament... pràcticament que sigui interès zero, vull dir, els interessos són baixos, vull dir, l'administració es podia fer càrrec dels interessos, i que aquestes empreses doncs, puguin aguantar la crisi doncs, per poder tirar, no? L'altre, doncs, bueno, ja s'està fent, doncs, temes de congelació, temes d'emmagatzament de carn, en aquests moments, per treure carn del mercat, encara que això és un risc, perquè després, quan surts, enfonses el mercat, no? Després, altres sectors, doncs, com és el conill, també demanem un pla de finançament. En aquest cas, doncs, també seria convenient per a les empreses que no poden aguantar més un pla d'abandonament, perquè doncs, bueno, estan plegant i és un drama, vull dir, quan tanquen, i sobretot suport a la comercialització, mesures de promoció, el consum de conill és molt baix a casa nostra, vull dir, només que si aconseguís augmentar una miqueta més, podríem salvar aquest sector, no?
Farem una petita pausa.
Perfecte.
I tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horizó 2020?
És clar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune m'en faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrobank i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Doncs continuem parlant amb el president de JARCOAC, Francesc Brunet, i com havíem dit abans, ara toca Brussel·les, on no fa gaire hi va anar, i van fer un comunicat en el que consideraven que les mesures preses per la Comissió Europea pel sector làctic no resultaran res. Quines mesures caldria, segons JARCOAC?
Clar, nosaltres el que demanem, la desaparició de les quotes que hi ha hagut, bueno, això ha sigut, la veritat, un desastre. Sí, és un desastre, vull dir, deixeu tot a lliure mercat, això, doncs, no pot ser. Llavors, aquí el que demanem és una regulació una altra vegada a nivell europeu. A veure, si no són les quotes, doncs ha de ser una altra cosa, però el mercat l'hem de regular, perquè si ho deixem tot a lliure mercat i que cadascú faci el que vulgui, bueno, s'està veient, doncs, que aquí l'únic que surt beneficiat és l'indústria, que té maneres, doncs, per apretar més, i aquí el que paga, doncs, és el productor, no? I, bueno, el productor, doncs, estem veient, doncs, les granges que estan tancant, després de l'esforç que s'ha fet en benestar animal, després de l'esforç que s'ha fet en modernització de granges, en fer un producte més qualitat, no podem deixar desemparat el sector d'aquesta manera. I llavors, principalment, el que demanem a Brussel·les és això, doncs, una regulació del mercat i establir unes mesures, doncs, per no deixar-ho, doncs,
però
cada un que faci el que
vulgui. No hi ha uns serveis pensants que es dediquen a això, que haurien de preveure aquestes coses, que estudien els mercats, que...
Clar, però...
Semblava que això de l'eliminació dels quotes seria la panacea. I al cap de 2 setmanes es va veure que era un desastre.
Bueno, ja, els del sector ja ens ho temíem. Ho veiem venir, no? Que passa a Brussel·les, doncs... allà, doncs, malauradament, funciona molt pel tema de lobbies, no? El que estem veient... Bueno, ja ho sabíem i cada vegada, doncs, és més evident, no? Llavors hi ha diferents lobbies de pressió i en aquests moments el sector agrari potser no fem prou lobby, no fem prou pressió, no?
Però són els únics juntament amb els pescadors que tenen una política agrària?
Sí, no.
Comuna.
I el principal pressupost de la Unió Europea, doncs, va a agricultura, no? Però, bueno, això no...
El que passa és que s'ha anat desviant la cosa també perquè, ja me recordo l'últim mandat del Fischler, que ja es va tirar cap al tema PDR, el tema de desenvolupament rural, perquè deien això, no?, que amb la incorporació de nous països, llavors, ara ja estem a 27-28, amb la incorporació llavors de nous països, doncs molts d'aquests eren món rural, no? O sigui, ens trobàvem amb un 20% de món urbà, un 80%, i s'havien de fer polítiques de... Que anaven conjuntes, però clar, aquestes polítiques han d'anar molt ben...
Sí, perquè aquí, clar...
Conjuntades, no?
A més, hi ha els líders, hi ha... Dins el PDR, doncs, hi ha una sèrie d'ajudes que no totes són agràries, no?
No, no.
Perquè, doncs, també entra tot el tema de ruralitats, també els ajuntaments també hi poden entrar dins el
però
paquet.
Però crec que ha d'haver-hi un equilibri entre aquestes coses. Però està molt bé que es facin plans perquè la gent no abandoni el territori, però clar... també es tracta que no abandonin activitat. Si abandonen activitat agrària, tampoc serveixen aquestes polítiques.
No, això
vull dir, clar, el plantejament és bo en el sentit de dir, bé, perquè tinguem pagesos al territori, va bé que també hi hagin mecànics, que hi hagin pintors, que hi hagin tintoreria,
evidentment.
I s'estimula això, però clar, també s'ha de fer polítiques perquè els pagesos no abandonin l'activitat, perquè si no té cap sentit cap altre tipus de política, penso jo, eh?
Sí, és bàsic.
Llavors, vegades es fan polítiques, però és allò, el pilar 1, el pilar 2, com si fossin dos pilars independents i no...
Llavors, una de les coses que vam estar parlant, perquè vam tindre diferents reunions amb diferents alts funcionaris, doncs amb gent, per exemple, que està negociant directament el tractat aquest amb els Estats Units, bueno, també vam tindre, doncs, trobades amb eurodiputats, i el que els hi vam demanar, doncs, és també que és necessari una llei de la cadena alimentària a nivell europeu, no? Llavors, aquí ens van dir que el comissari amb aquest tema, doncs, era molt sensible, bé, era conscient realment del problema que estava patint Europa, doncs, el tema de preus i tal, i el que estan mirant ara, doncs, a nivell europeu, totes les lleis que hi ha, doncs, a cada estat membre, i tenen al cap això. El que passa que, clar, potser quan ho apliquin ja no hi serem a temps, vull dir, perquè a Brussel·les tot va molt lent, i abans no es posen d'acord tots els estats, la comissió, i, bueno, tot el funcionament és bastant farragós, no?
I el fet que a Catalunya no tinguem cap representant, cap eurodiputat a la Comissió d'Agricultura?
Aquí, això és un problema. Nosaltres, abans de les...
Jo l'única que vaig conèixer quan vaig estar d'això era una senyora del PP, em sembla que era de per Madrid.
Sí, la Cristina Herranz, sí, que també sí, ens vam reunir amb ella, del Partit Popular.
Ja vam parlar, bueno, vaig anar a una trobada de periodistes abans d'aprovar-se la nova PAC, i va ser la que ens va explicar el posicionament espanyol i d'això.
Després també hi ha una socialista sí, que havia sigut consellera d'Agricultura d'Andalusia, no recordo ara el nom, que aquesta és la presidenta de la Comissió d'Agricultura. Això vam tenir un sopar doncs, amb un valencià, però bueno, català no en tenim cap dins de la comissió. Nosaltres vam demanar a tots els partits catalans que, sisplau, que intentessin estar a la Comissió d'Agricultura, perquè seria important que tinguéssim algú de casa nostra, no? Però en aquests moments no en tenim cap, no? Uh-huh. Això també diu una mica, doncs, bueno, la importància que té l'agricultura pels nostres partits. Vull dir, d'aquí, de casa nostra, no? Ho dic així, ho deixo anar.
Aviam. Canviant una mica de tema, bueno, no és canviar de tema, perquè estem amb el que parlàvem abans de crisi de preus, danys climàtics. Vostès exigeixen al Ministeri d'Hisenda reduccions dels mòduls de l'IRPF 2015 per danys climàtics i crisi de preus. Si això aplica al Ministeri, quins avantatges fiscals tindran els ramaders i agricultors de casa nostra?
Sí, a veure, els avantatges amb el sistema de mòduls, això està... Cada sector apliquen, doncs, segons la facturació que tens, per exemple, doncs, la millor amb vinya, doncs et calculen que tens un 30% de benefici, amb no sé què, un 25%, amb tal. Llavors, clar, aquests anys, a part dels temes climàtics, doncs, de la sequera, que hi ha diversos sectors afectats, clar, això vol dir que aquesta facturació que has tingut no has tingut aquests beneficis, no? I, a més, amb el tema de preus. Amb el tema de preus, clar, en aquests moments, el sector làctic, el sector dels conills, el sector de la fruita, els sectors que estan patint, a veure, si estan perdent diners, doncs no tenen benefici. Llavors, el que demanem és això, doncs aquesta reducció amb els mòduls perquè no hagin de pagar el mateix nivell impositiu doncs, que en una altra situació normal, no?
Mm-hmm. Acabem de parlar precisament de danys climàtics. Pensa que les darreres pluges i nevades poden arreglar una mica la situació? La sequera dels darrers mesos pot tenir conseqüències molt dolentes a les properes collites. Jo ara vaig recórrer de punta a punta, no, però de Barcelona fins a una punta del país, vaig atravessar bastantes comarques cerealístiques i, de veritat, hi ha molts camps que donen pena, sí, per l'època de l'any que estem ja.
Sí, les zones que vam tindre la sort que va ploure aquells dies, aquell cap de setmana, vam salvar una mica els mobles, per dir-ho d'alguna manera, no? Sobretot el que és el cereal. Doncs, bueno, ara, clar, és molt important aquesta època, doncs hi ha zones que van caure uns 35 litres, i el que és el cereal, més o menys, doncs, ha anat tirant, no? Però, clar, la sequera hi és, no? Si no plou més, és complicat. Vull dir, en aquests moments tenim una sequera important, i amb diferents conreus, no sé, parlant amb gent de, per exemple, d'olivera, he estat en zones, doncs, de vinya. Clar, la gent està preocupada.
És que és un sector que molta gent, a més, segur que molts dels nostres oients no se n'adona, de que gairebé, o sigui, quan us aixecau al matí ja esteu pendents si ha glaçat, si no ha glaçat.
Sempre estem mirant
penses,
el cel.
Penses sí, que ja tens allò, que quan el tens florit d'això, o més endavant, el tema de la vinya, quan ja està a punt d'això, si cau una calamarsa o d'això, i et destrossa tota una feina.
O sigui, de tot l'any.
En dues hores se te'n pot anar en orris.
I tant. Sí. No, sempre estem... Clar, la nostra activitat econòmica està a l'aire lliure, principalment, i llavors sempre doncs, tenim bueno, la preocupació doncs, del temps, no? Perquè dius, és l'esforç que fas tot l'any i que, bueno, si tens una pedregada, una gelada, el que sigui, has de continuar invertint, bueno, has de continuar.
I a nivell ramader sanitari, perquè, clar, amb la llengua també, blava, per exemple, també, que tenim aquí al costat de la frontera, que s'ha fet ja...
Sí.
27 comarques catalanes, està parlant que tenim 41, per tant, hi ha 27 que han tingut que, bueno, vacunar, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir
sí,
que
sí.
Esteu allò...
No, el sector té diferents problemes, el tema de fauna, que en aquests moments salvatge, doncs també és un problema greu que estem tenint, bueno, que afecta doncs, a molts conreus i també riscos sanitaris doncs, que pot tenir doncs, amb ramaderia extensiva. No? Vull dir que...
Això ho hem dit moltes vegades, que a vegades també els ciutadans han de ser conscients que fa molta gràcia veure uns senglars aquí a les rondes i d'això, a part del perill que ocasionen, i clar, se'ls hi porta menjar i tot, però clar, estem parlant que són animals salvatges.
I tant, sí. No, és això.
Amb un documental són molt macos, però clar...
Però no, és el risc. Bueno, i també, de certa manera, doncs, riscos per la població, accidents de trànsit, accidents, clar, la gent, doncs, quan els hi dona de menjar, que fa gràcia la canalla i tal, però clar, d'alguna manera els acostumem a baixar a la ciutat, vull dir que no és bo.
Aquí... Digui.
No, aquí també, amb el tema de fauna, el que estem demanant doncs, és això, no? Realment, que les conseqüències no les pot pagar totes el pagès. No? I estem veient doncs, que per part a vegades de les administracions doncs, bueno, encara fomenten doncs, no sé, un tema que sí dels ossos, tema de, dels voltors, tema de... Clar, tot això és un problema que tenim.
Perquè moltes vegades vostè creu que la ciutadania en general és conscient de la feina que fan els pagesos. Ho dic perquè un dels temes que vostès també han tractat moltes vegades és el tema del moviment rural, de gent que va al cap de setmana i denuncia males olors, no sé què. Escolti'm, vostès estan al territori, vostès estan treballant cada dia, vostès estan fent una feina. Parlàvem de l'explotació mitjana ara de 500 truges, quan fa 10 anys enrere era una granja gran, i ara és mitjana. Tot això ha anat evolucionant.
Ha anat evolucionant, i tant.
Volem tenir aliments, volem tenir un país endreçat, però a vegades tampoc som conscients del que tenim, no?
Aquí és molt important. Jo, cada vegada potser sí que la societat està més conscienciada, però jo crec que aquí cal aquesta complicitat, no?, entre sector productor i, a veure, d'alguna manera, som els que produïm els aliments que ells es posen, que alimenten els seus fills, que alimenten les seves famílies. A part, som també els que cuidem el paisatge, l'entorn. Jo crec que la gent, tothom li agrada quan surt el cap de setmana doncs, veure el paisatge endreçat, veure el paisatge net i disfrutar amb la família doncs, quan vas amb el cotxe, quan vas als pobles, doncs, quan van a les cases rurals, doncs, disfrutar d'aquell paisatge. No? L'altre doncs, és el tema de protecció d'incendis, que també doncs, quan tenim els camps nets evitem que hi hagi incendis. No? I aquí, perquè puguin continuar ben pagesos, el que és molt important és aquesta complicitat de la societat. No? Llavors, jo crec que aquí ens haurien d'ajudar i d'alguna manera s'ajudarien a ells a continuar tenint un país net, un país doncs, que ens sentim orgullosos dels pobles que tenim, que la gent es pugui quedar a viure al poble. I aquí, què pot fer la societat? Doncs és consumir productes de casa nostra, no? Exigir demanar productes de casa nostra als restaurants, a les botigues. Això ens ajudaria molt a salvar el sector.
Sí, però que no es venguin per sota preu de cost, a pèrdues. Bueno, aquest això, és un altre tema...
Això també. Però bueno, la societat, aquest cas, que demani als restaurants, productes catalans, a les botigues, això és important.
Uh-huh. Se'ns ha tirat el temps a sobre, m'he deixat algun tema, precisament volia parlar això del sota preu de cost, de la situació dels boscos amb el tema de la processionària, que també és una
és un problema.
Que la crisi ha fet també que aquestes... Bueno, tractaments que es feien aeris s'hagin reduït i realment...
Sí, amb la retallada...
Tenim molts fronts oberts. Seguirem parlant amb Francesc Boronat més endavant d'altres temes. Sempre ens queden temes oberts. Ens ha passat el temps que no ens n'hi hem adonat. Ja sort que ha avisat el Toni, el tècnic, que ja anem fora de temps. Agraïm un altre cop a Francesc Boronat, president de GERCOAC, que ens hagi parlat de l'organització agrària, de com han anat aquestes eleccions agràries, però també del sector agrari en general.
Moltes gràcies a vosaltres, al vostre programa i a l'emissora pel temps que dediqueu a l'agricultura.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Del Camp a Taula. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Roser.
Hola, sóc la Roser i sempre he sentit una autèntica passió per l'oli d'oliva. Fa 2 anys vam crear originoliva.com, la nostra botiga online. I per donar-nos a conèixer vam decidir fer unes falques de ràdio. I ens va anar superbé. N'estem molt contents. Avui podem dir que gràcies a la ràdio, originoliva.com és una realitat. Cada dia tenim més clients radioencantats amb els nostres olis.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar a oients com la Roser entrant a radioeficàcia.cat.
Aquest abril t'espera una expedició increïble. Vine al Marroc amb el Club Més Amics. Visitarem les ciutats imperials de Marràqueix, Rabat, Meknès i Fes, sense oblidar-nos de Casablanca, el desert de Merzouga o l'oasi de les Roses, entre altres. Del 7 al 14 d'abril, expedició al Marroc amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Meritxell Serret, es va reunir dimecres d'aquesta setmana amb el sector pesquer de casa nostra per explicar-li el nou model propi de governança pesquera de Catalunya. La reunió va servir per presentar el pla d'actuacions per enguany. Així es va donar una visió de conjunt dels diferents plans de gestió pesquera sota la responsabilitat del govern i també del nou pla de millora de la competitivitat del sector del peix blau, que és en fase de elaboració. També es van tractar actuacions previstes en control, inspecció, comercialització, gestió d'activitats nàutico-recreatives, com també aquicultura. El govern català aprovarà en els pròxims mesos un decret que posarà l'èmfasi en els plans de gestió com a peça bàsica basada en la corresponsabilitat, l'establiment d'un sistema de gestió de l'activitat pesquera. El nou model també implicarà un nou tipus de gestió en relació amb l'activitat pesquera, mitjançant el qual les jornades anuals de pesca es repartiran entre les embarcacions atenent criteris de conservació del recurs. Catalunya disposarà, per tant, d'un model de gestió de captures únic en el Mediterrani, ja que es tracta d'una modalitat que no aplica cap país fins ara. D'altra banda, Unió de Pagesos considera insuficient l'import del nou ajut associat als fruits de closca i garrofa, aprovat per l'Estat espanyol de 33,68 euros per hectàrea de conreu, corresponents a la campanya del 2015. A tot Catalunya suposarà un total de 1,13 milions d'euros. Això suposa uns 8.987 beneficiaris. Per al sindicat agrari, l'import d'aquest ajut no és suficient per complir el seu objectiu inicial de frenar l'abandonament de superfícies de fruita seca de l'Estat espanyol situades a zones de secà i sense alternatives de cultiu. Tenint en compte que la superfície mitjana d'una explotació de fruita seca se situa entre 3 i 4 hectàrees, els imports rebuts perquè suposadament no s'abandonin aquestes superfícies serien tan sols d'entre 100 i 140 euros per explotació. Per això, Unió de Pagesos demana al Departament i al Ministeri d'Agricultura que aportin els fons necessaris per recuperar l'ajut estatal de 120,75 euros per hectàrea per als fruits de closca a partir d'aquest 2016, que, d'altra banda, contempla la normativa reguladora dels ajuts de la PAC a l'Estat espanyol, però només per al 2015.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 29 de març a 162 euros per tona, puja 1 euro. El blat de moro francès a 170 euros per tona, augmenta 3 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona es manté. La colza d'importació 215 euros per tona, puja 7 euros. I la garrofa 167 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,04 euros al quilo i el groc viu a 1,08 euros al quilo, mantenint-se totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,75 euros al quilo i el groc canal a 1,64 euros al quilo, repetint els dos preus respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Tots dos preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,77 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,73 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,55 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. Per la seva part, el cabrit s'ha fixat a 11,80 euros. Tots aquests preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,60 euros.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
El producte.
En aquesta secció del producte, que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola Jordi, bon dia.
Bon dia, Gidre.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenien?
Doncs mira, aquesta setmana podríem destacar sobretot peix blau, que és molt, molt beneficiós per la gent perquè conté força omega-3, que va molt bé pels temes del colesterol i triglicèrids. I d'aquests doncs, podríem destacar amb una bona oferta i bon preu, per exemple, el barat, la part d'Ondarroa, Galícia i Santander, la tonyina, també ha hagut força de la part de Canàries, Àsia i Àfrica, també hem presentat una bona oferta al seitó del nostre litoral català i de la Comunitat Valenciana, i finalment la sardina de la part del Cantàbric i de Catalunya. Això de peix blau. De peix blanc doncs, també podríem recomanar el consum de cues d'àrab de la part de Galícia, del Cantàbric i d'Irlanda. I per acabar podríem parlar de cefalòpods de la sèpia, que ha hagut molta, molta quantitat i a bon preu, de la part de França, Portugal i de Galícia.
Per cert, per Setmana Santa hi ha hagut un increment de la comercialització de peix?
Bueno, sempre hi ha un increment important de tones. Podríem destacar com a producte estrella per Setmana Santa el bacallà. Uh-huh. El bacallà ha sigut el peix que més s'ha venut, perquè a part doncs, bueno, té més, és un dels productes que té més tradició i a més té un ventall molt gran de presentacions aquí al mercat. El que més s'ha venut, jo diria, tant sencer com filet, de la part de Noruega i Dinamarca, i el bacallà, per exemple, de salat s'ha venut moltíssim també de la part d'Islàndia.
Uh-huh. I aquesta setmana, pel que fa al marisc fresc, com ho tenim?
Bueno, el marisc fresc recomanaríem la navalla de la part d'Holanda, Galícia i de Portugal, la cloixa també de cultiu d'Itàlia i Galícia, i també l'últim producte que recomanaríem seria l'escamarlà de la part d'Escòcia i de França.
Doncs gràcies, Jordi. Un plaer, com sempre, i tornem a contactar la setmana vinent perquè ens informis sobre quin ha estat el peix i el marisc més comercialitzat aquí a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Tot seguit, com sempre, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan, i benvingut al nostre espai.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre. Gràcies.
Bon dia. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat al mercat i d'on procedeixen?
Bueno, doncs encara tenim molta taronja, molt de suc, molt bona, mandarines, xirimoies de la zona de Màlaga, maduixot, n'hi ha molt, de Huelva i del Maresme. Nespres moltíssims ja d'Alacant, ja tenim el nespre aquí. Ens ha arribat alguna síndria del Marroc. L'any passat van sortir molt bones, suposem que aquest any també. I tenim presència, vull dir, molt poqueta quantitat, però sí que hi ha alguna cirera que ve de la zona de Huelva i és d'hivernacle. Sí, que ja els arbres i tots els tenim en hivernacles.
Sí, sí. Bueno, a més, amb aquest canvi climàtic que ja fa temps que se'ns anuncia i va venint i aquestes... Sí. Bueno, va bé que la gent vagi innovant.
La veritat és que sí, anem canviant coses cada dos per tres.
I pel que fa a les hortalisses?
Bueno, com et dic, el de sempre no fa falta. Que
ja de tot.
Tenim, no? de tot, eh?
Però entre aquest tot...
Sí.
Em sembla que ens volies parlar dels pèsols.
Sí, dels pèsols, que és un...
Que un producte que sobretot a la zona del Maresme, no? Em sembla que és per aquí. I... O quina zona és? On...
Bueno, mira, bàsicament es ve d'aquí, del Baix i del Maresme, i sobretot hi ha uns que tenen molta fama, al Maresme,
per això t'ho deia,
són els pesos de Llavaneres.
Sí, sí.
Aquests, que, a més, fan una festa, la festa del pèsol a Llavaneres, que precisament la faran aquest mes d'abril. Entre el 16 i el 17 d'abril fan la festa del pèsol a Llavaneres. A veure, també és cert que, a part de que no només Llavaneres, no? Però a Caldes d'Estrac la van fer aquest mes passat, el 12 de març, o inclús a la zona de Cabrils també la van fer la cuina del pèsol del Maresme, que li diuen, que aquesta la van fer el dia 17 d'abril. Ah, sí, perdó, de març. O sigui que en aquesta zona pues, realment es conrea molt de pèsol. A més, és un pèsol molt bo, molt dolç. Bueno, a mi, per lo menos, m'agrada molt. I si voleu, pues, bueno, us explico un pèl per sobre
del
pèsol, alguna coseta.
Tu explica.
Per exemple, dir-vos que és un dels conreus més antics que fem aquí a Europa, no? Fa al voltant de 9.000 anys que ja es conreaven. I diuen que és originari de la zona d'Àsia, de l'Àsia Menor, I ja dic que és un conreu molt important des de fa moltíssim temps. Abans s'utilitzava molt, doncs, bueno, per la proteïna que té, no?, per la dieta humana, però ara ja l'utilitzen com una verdura i, bueno, i la fem servir doncs, com a tal, no? Encara que fins i tot hi ha una varietat que també la fan servir com a pinso pels animals. El pèsol com és de la família de les lleguminoses. Si nosaltres ens ho mengem fresc, verd, com ens el mengem, com acostumem a menjar-lo, és una verdura. Però si la sequem, és una llegum. És una particularitat que té, que passa igual que amb la fava, per exemple, no? La fava, si la deixem a sacar, és una llegum, però si no, és una verdura. I, bueno, ja dic que ara, bueno, és un bon temps, lògicament, per consumir els pèsols de la seva època, i ara estan amb el seu moment. I us diré també que hi ha una varietat, que és autòtona, més que res de la zona del Berguedà, encara que també la trobem per la zona del Solsonès i de l'Alt Urgell, que és el pèsol negre. És una varietat que, sobretot, es conrea molt amb aquesta zona.
Té alguna característica, potser deu ser més de muntanya, no?
Sí, exactament, és més de zona de muntanya, i que és una varietat que no és que sigui ben bé negra, però és molt fosc, no és verd, és un color entre lilós i negre, i que, bueno, que li diuen això, el pèsol negre.
Deu ser més sofert, suposo, també, perquè les zones que dius...
Jo no l'he tastat, la veritat.
Ho dic perquè és una zona més fred, no? Com que són zones més fredes, cap al Berguedà, Solsonès...
Exactament. Vull dir, jo suposo que bueno, com tot, no?, que tant els arbres com les hortalisses, depèn de la zona que es conrea, s'aclimaten amb aquell clima, no? I d'alguna manera sofreixen, pateixen una mica... anem a dir varietats, no? Es van descomponent en varietats diferents, tan bones com les primeres, per descomptat, però amb la seva particularitat, i en aquest cas, bueno, pues tenen aquest color fosc, per això li diuen el pèsol negre.
Doncs, moltes gràcies, Joan. Tornem a posar-nos en contacte la propera setmana per conèixer a primera mà quines fruites i hortalisses s'han comercialitzat més aquí a Mercabarna.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquest apartat oferim cada setmana receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quina tenim avui?
Doncs, Isidre, avui us porto una, si més no curiosa. Una hamburguesa de gall dindi i cigrons. Què et sembla?
Sí, sí que és curiosa, sí. I quins ingredients caldran per fer aquesta recepta?
Doncs mira, necessitarem, Isidre, 360 grams de cigrons cuits, 320 grams de carn de gall dindi, 80 grams de pernil curat, 200 grams de sofregit, 4 clares d'ou, 200 grams d'espinacs, 2 cullerades petites d'oli d'oliva i sal.
I ara com elaborem aquestes hamburgueses?
És ben fàcil. El primer que cal fer és triturar els cigrons i el gall dindi, el pernil i els espinacs. Seguidament es barregen aquests aliments triturats amb el sofregit, les clares d'ou, i es treballen fins a aconseguir una massa ben homogènia. Es corregeix de sal i es dona forma a les hamburgueses. Es couen en una paella o bé a la planxa amb una mica d'oli i ja ho tenim. Has vist que fàcil és fer, Isidre, aquest plat?
Sí, sí, i segur que són ben bones.
Doncs fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la d'un horitzó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la d'un me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrovant i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrovant. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 2 d'abril es fa a Campllong una jornada tècnica on es presentarà la guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de boví de llet i a Vilafant una en la qual es parlarà de les propietats que té la carn de conill. Dilluns 4, Cerdanyola del Vallès acull una jornada sobre el pla agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola. Per al dia 5 està prevista la realització a Manresa d'una jornada sobre la introducció al diagnòstic del sòl a partir de les plantes bioindicadores. A Santa Coloma de Farners, una sobre l'ús de la fusta local en la construcció. I a Olius, una en la que es tractaran les responsabilitats dels titulars d'explotacions agrícoles. Dimecres 6 d'abril es du a terme a Falset una jornada sobre enoturisme centrada en les visites al petit celler i l'estratègica digital. I a Caldes de Montbui una sobre noves tecnologies i models de gestió en tubericultura. El dia 7 s'efectua a Tortosa la desena jornada d'esporga d'olivera al Baix Ebre i a Montsià. I a Reus una jornada sobre les responsabilitats dels titulars de les explotacions ramaderes del sector porcí. Ja divendres 8 se celebra a Manresa una jornada sobre l'intercanvi d'experiències de la ramaderia al bosc i a Barcelona una sobre polítiques públiques per la transició agroecològica en l'àmbit local. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que del 2 al 30 d'abril l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza un curs d'iniciació a l'apicultura i del 4 al 18 d'abril un curs pràctic de manteniment d'instal·lacions agrícoles. Del 4 al 13 d'abril es fa a l'Escola Agrària del Solsonès un curs de gastronomia rural adaptada a les noves tendències alimentàries, com ara les al·lèrgies i les intoleràncies. Del 4 al 13 i del 5 al 26 d'abril a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer realitza un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. L'Escola Agrària de Targa du a terme del 4 al 18 d'abril a Ivars d'Urgell un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader i del 4 d'abril al 2 de maig a les seves instal·lacions un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I ja per acabar, del 5 al 26 d'abril l'Escola Agrària de l'Empordà efectua un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 2 i demà diumenge 3 d'abril es duen a terme la Fira d'Artés, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong i la Fira del Cítric de Xerta. Demà diumenge, Vilafant acull la Fira del Conill i de l'Artesania. Dimecres 6 i dijous 7 es realitzen a Igualada Ecoenergètica, la Fira Congrés de l'Estalvi i l'Eficiència Energètica i el MAC Paper. I el 9 i 10 d'abril se celebren dues fires de primavera, la de la Sènia i la de Navàs, i la Fira Mercat de Navarcles.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires posem punt i final a l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes del món agrari i rural, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font, Ràdio Estel.